moment de conèixer el nostre personatge d'avui. Mare de quatre adolescents, es considera una dona curiosa, sense por i compromesa amb la societat. Amant del futbol i de l'hoquei herba, treballa al Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat al capdavant de Societat Digital. Com tots, ha hagut d'adaptar-se als canvis que la pandèmia ens ha provocat, però, com diu la Joana Barbany, sempre des d'una perspectiva positiva. Avui podem parlar-hi per saber què en pensa i conèixer doncs, qui hi ha darrere de la nostra convidada d'avui. Joana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Bé, també. Aquí a cobert, eh? Avui fa una tarda una mica...
Sí. Bueno, ja tocava també una mica de pluja, la veritat.
Sí, sí. La setmana serà, diríem, que d'aquest to, però amb el temps, no?, diuen...
Bona cara.
Haurem de posar bona cara. Destacàvem en la presentació, ets mare de quatre adolescents. A tu t'agrada també allò... Ets molt mami?
Sí, m'encanten els nens petits. Ara no són tan macos, però la veritat és que si hagués hagut de triar una professió ara, potser m'agafaria allò mestre de P1 o de P2 perquè m'agraden molt els nens petits. I bé, quan se'n feien grans, doncs vinga, cap un altre, perquè així sempre en tenia un, fins que, clar, amb quatre ja vam decidir que ja potser ens passàvem una mica, no? I, bueno, sí, i a veure, també som molta família numerosa a casa meva, a casa de la meva mare, i llavors sempre allò a casa amb molta gent estem molt acostumats i, bueno, és una manera de viure que m'agrada.
Tu tenies clar, doncs, que volies una família nombrosa?
Sí, a veure, les coses van com van, la vida, però nombrosa o d'allò, sempre hi ha gent a casa meva, sempre hi ha gent, els meus fills, els amics dels meus fills, que si els cosins, que si els avis, són cases obertes a tothom i amics, i sí, jo estic encantada de haver tingut quatre fills i és el que volia, eh? Òbviament, si hi hagués anat les coses diferents, doncs ja hagués pensat què, no?, però... La casa oberta i amb gent, a mi, em dóna vida.
Mm-hmm. La Joana és llicenciada en periodisme, vas anar a la Pompeu Fabra, també ets diplomada en ciències empresarials per la UBIC. On ha quedat el periodisme? No t'ha picat mai la curiositat? O és que
sí,
no?
Sí. Sí, vaig estar, vaig exercir de periodista un temps. El que passa que jo sóc una persona, com diu a perfil de Twitter, curiosa, no? Llavors... Mm-hmm. M'agraden moltes coses, però no sóc especialista en res ni res molt en concret. Llavors, és aquests perfils, no?, de... Allò, sempre escriu, quan ens van fer escollir l'activitat, no?, que havies de posar aquelles 8 opcions, doncs vaig posar des d'òptica, passant per ciències del mar, passant per filologia, vull dir, era tot molt variant, no? I em va semblar que, doncs, que el fet d'estudiar empresarials i periodisme era allò una mica, no?, saber una mica de tot, que et donava una visió global de moltes coses. I bé, vaig estar fent pràctiques quan vaig acabar a un parell de televisions locals i ràdios locals i el que passa que de seguida em vaig a parlar amb una productora, precisament, però vaig posar temes d'internet de seguida perquè, bueno, és un món que ja fa temps, ja parlo de fa 25 anys, era molt, molt incipient, però és un sector amb constant moviment, per tant, tot el tema relacionat amb internet, amb el món digital, doncs de seguida em va copsar. I llavors no vaig acabar exercint de periodista pura i dura, però sí que estava en temes de creació de webs i potser més de continguts, o més que de periodisme.
Mm-hmm. O sigui que la Joana és una tastaulletes.
Sí, totalment.
Total.
M'agrada estar... Sí, total. Llavors, clar, és un problema perquè no a l'hora de decidir una cosa en concret, bueno, t'agraden moltes coses i està molt bé, però clar, al final t'has de decidir, no?, una mica.
Mm-hmm.
I encara segueixo una mica així. De fet, la feina que faig ara, quan em diuen defineixeu bé, dic que és difícil perquè és molt transversal, és una feina doncs, molt transversal, no?, de tocar molts punts, òbviament amb la mateixa direcció, però és molt variat. Llavors no és allò de soc enginyera de sistemes de no sé què, o soc advocada laboralista, o no?, o soc periodista de ràdio. Mm-hmm. És una feina molt polivalent i és el que m'agrada, estar a diferents llocs i aprendre, no?, aprendre de diferents coses i de diferents entorns.
Doncs mira, caldrà que ens ho expliquis, perquè tu ara mateix ets directora de la Societat Digital. Explica'ns què és això de la Societat Digital.
Això és, perquè ens entenguem bé, o sigui, tu, al sector tecnològic hi ha tecnòlegs i no tecnòlegs, no? És a dir, hi ha les persones que han estudiat doncs, enginyeries, no?, informàtiques... que han estudiat qualsevol metal·lúrgia, enginyeria metal·lúrgia, la gent que ha fet químiques o matemàtiques, i després estem, no?, els que venim del sector més de comunicació, com sóc jo, llavors el que fem és, d'una banda, humanitzar la tecnologia, quan tu ara parles amb algú de tecnologia, és com molt fred, no?, molt de hardware, molt, molt dur, no?, ens imaginem, doncs, màquines o satèl·lits, no?, o gent programant, però això... té una aplicabilitat a la societat, o sigui, serveix per alguna cosa, i això no s'explica mai, no? Per exemple, ara hem enviat doncs, això, aquests nanos satèl·lits de, no? Que sí. Estan pivotant, bueno, estan fent fotos a nivell de la Terra, diguéssim, però això, a banda d'enviar un nanosatèl·lit, fa alguna cosa. Aquest nanosatèl·lit no és una cuirassa d'urani o de, no? Metàl·lica que dona voltes. Fa alguna cosa. Llavors, és explicar el que fa la tecnologia, quina utilitat social, entenem com per la societat, sí. Té la tecnologia, no? I llavors, aquí hi ha moltes coses. Doncs, per exemple, els robots abans s'entenia com a, no? Un robot que estava doncs, amb una pesa sota l'automoció, cadena de muntatge. Ara, no? Hi ha robots que fan és cuidar doncs, a gent que no es pot moure, per exemple, no? O alimentar persones que no poden fer. Per tant, és veure aquesta bueno, cara més humana de la tecnologia, el que intento fer des d'aquest àmbit de la societat digital.
Escolta una cosa, quan fa uns dies es parlava, hi havia informacions, notícies, ara parlaves dels nanosatèl·lits, però algú parlava de la NASA catalana. I se n'en fotien?
Sí.
Què?
No, òbviament, ja, bueno, primer se n'enfoten, però després ens ho copien, eh? Tot es copia després, és així. Primer, hi ha els il·luminats que ho fem, que a vegades no surt bé, és així, perquè qui s'arrisca, doncs, a vegades pot equivocar, o sigui, i més en aquest sector t'has d'arriscar i innovar, a vegades les coses no surten bé, però és un sector, el sector del New Space, és un sector de creixement, o sigui, és cap on va l'economia del segle XXI, i per tant, Catalunya també hi ha de ser, no?, com a terra d'oportunitats. I doncs, des del departament, tenim clar que és una línia de treball que no només és enviar nanosatèl·lits a l'espai, eh? És doncs, dinamitzar aquest sector econòmic que està creixent, oferir, bueno, que hi hagi noves ocupacions, que les nostres generacions joves s'interessin doncs, per aquest tipus d'estudis, no? Perquè puguin anar doncs, a nodrir aquestes empreses. Per tant, no és enviar dos nanosatèl·lits, és tot el que engloba doncs, aquesta estratègia de New Space o d'economia de l'espai. Primer se'n van fotre molt, però ara també comencen a llançar-se doncs, a diferents dispositius de diferents comunitats autònomes. Per tant, tan malament no ho van fer.
Comprovant la teva trajectòria professional, veiem com hi ha un canvi del món privat a les administracions públiques i de servei a la societat. Explica'ns com ha estat aquest canvi.
Doncs va ser motivat per la Mercè Conesa, que com sabeu va ser l'alcaldessa doncs, quan jo estava a l'Ajuntament. Amb ella ens coneixem de fa molts anys i com ja has dit, doncs sóc una tastaulletes, no? I òbviament tot el tema de ressort amb la política doncs sempre m'havia interessat des de fora, diguéssim. I quan ella va accedir a l'Ajuntament, doncs em va dir si volia pues, acompanyar-la i com que confio plenament en la seva capacitat i a nivell ideològic doncs estem molt, molt alineades, per mi va ser un plaer i com et dic, pues, tenim quatre criatures, poder treballar a la teva ciutat, per la teva ciutat, i és un luxe i un privilegi, per tant, no m'ho vaig ni pensar. I crec que seria obligatori que tothom passés pel sector públic, un moment o altre de la seva vida, perquè bueno, tothom n'opina i ningú hi treballa, no? I bueno, crec que és interessant veure des de dins, també, i aportar doncs, un temps de la teva vida al sector públic i després marxar o no, cadascú faci el que vulgui, però jo crec que a mi m'ha aportat molt i jo crec que he aportat també doncs, el meu coneixement.
I què enyores d'aquella etapa de la política local?
El cos a cos. El cos a cos no té res a veure i el fet de que les decisions que prens són molt a curt termini. No? A nivell més de generalitat, quan prens una decisió o fas una estratègia, és tot més lent, no? És més a mig termini o llarg termini. En política local és molt d'un dia per l'altre, o sigui, té un impacte molt, molt, molt més reactiu. No? I potser això és el que m'agradava més. Després també té la seva part doncs, menys positiva, que és que estàs allò 24/7, no? Que aquí potser no ens passa tant a la Generalitat, que tens un no estàs tan a peu de carrer, no? Llavors no estàs tan, bueno, tan en contacte amb els ciutadans i ciutadanes. És potser una més estratègic, no? El lloc de treball, diria.
Uh-huh. Jo, mira, amb el permís d'alguns companys que tenies llavors en l'equip de govern, aquell era un govern de dones, eh?
Sí, sí, és que, a veure, jo ja ho dic, jo amb això també, no sé si us ho he dit, però jo em considero una dona molt feminista i molt reivindicativa dels nostres drets, no? I en part és per culpa o gràcies a la Mercè, perquè ella va tenir clar que volia un govern paritari o crec que hi havia menys homes que dones sí. I que la visió de la dona havia de ser present i crec que m'he impregnat d'aquesta manera de pensar perquè jo intento aplicar-ho igual, eh? I estic convençuda que a vegades calen fer canvis d'aquests més radicals perquè tot es posi lloc, no? I potser va caldre doncs, aquest canvi, no? Que hi hagués, per això, més, un govern més femení per virar el vaixell, no?, cap a una nova manera de liderar o de funcionar, que estic segura que ara traspua l'organització.
I, Joana, tu com estàs portant el tema de la pandèmia a nivell professional, és a dir, en l'àmbit de la feina, heu hagut de fer molts canvis?
Moltíssims. Nosaltres vam, com que també el meu departament és de polítiques digitals i d'administració pública, diguem-ne que el tema digital intentem, no?, que òbviament que sigui, que toqui tots els àmbits, no? I llavors, justament al cap d'un parell de mesos d'haver començat el confinament, vam aprovar un decret un tema de teletreball on obligàvem, o no obligàvem, però posàvem facilitats perquè els treballadors públics poguessin fer teletreball. Òbviament, quan estàvem en estat d'alarma era obligat, però vam tenir ja, doncs, la visió, o pel fet d'estar en un departament compartit, de treballar amb el tema del teletreball. Clar, això vol dir que has de tenir ordinadors, que han d'estar configurats per poder-ho fer, que hi ha un sistema darrere que t'ho permeti fer, i va ser un tema dur a nivell de canvi d'hàbits, però a nivell tecnològic, perquè ja ho teníem treballat. Aquí el problema va ser que quan tothom va començar a fer teletreball no hi havia ordinadors per tothom, no? I els informàtics anaven de bòlit, perquè no és connectar, és segons que el funcioni, no?, i tinguis un equipament per fer-ho, etc. Llavors hem anat una mica per davant en aquest sentit, i crec que ens vam sortir bastant bé. Ara fa un any que treballem des de casa, de fet és obligatori, jo no vaig al despatx, no sé que tingui alguna reunió d'aquelles, bueno, que hagi de ser presencial sí o sí, i fem teletreball tots. Sí que intentem trobar-nos un parell de dies o tres per videoconferència, però físicament ens hem vist 3 o 4 vegades només amb l'equip.
I a casa, a nivell familiar, com us heu organitzat?
Doncs a casa difícil, perquè com tu has dit, amb 4 criatures, que estaven ja tots a l'ESO i a batxillerat, fent doncs, classes online, no és el mateix que tenir... A veure, millor que la gent que té fills petits que s'està a sobre, perquè ells sí. Són autònoms. Però clar, tenir, per exemple, de posar un router per incrementar la capacitat de la wifi, perquè hi havia 6 ordinadors connectats, que més troba'ls, perquè 6 ordinadors no els té tothom. Nosaltres, gràcies a Déu, doncs, a l'escola on van, tenen un ordinador que els has de comprar a primària, bueno, a secundària, bueno, un d'aquests petits, un Kindle d'aquests, i vaig agafar-ne un de la meva mare que em va deixar, un ordinador que teníem allò de l'any de la Catapunt, però encara funcionava, i, bueno, i si no fent horaris també, doncs un feia al matí i l'altre per la tarda. I així vam poder apanyar, no? I clar, jo tenia el meu de la feina, el meu home també, i vam poder anar tirant, però clar, fèiem tots 6 connectats, i com que hi ha la wifi, doncs era un drama. Però gràcies a Déu ens va aguantar bastant bé. I ara encara ho fem, de fet el meu fill gran està a primera carrera, i ara va setmana sí, setmana no a la universitat, però el meu home treballa des de casa, jo també, i llavors estem doncs, aquí a casa, molt bé, treballant com podem, però bé, ho portem bé.
I escolta, què és el que trobes a faltar amb les restriccions a causa d'aquesta pandèmia?
Home, anar a veure els meus pares, que viuen a fora de Sant Cugat, que viuen a Barcelona, i la meva germana, una que viu a Barcelona, i a la meva àvia. O sigui, a mi el que em costa més és no poder veure la gent que m'estimo, no?, i veure-ho de fer per videoconferència. Ara, com que ja els han vacunat i em sembla que d'aquí reobriran, doncs la meva àvia fa que no la veig 6 mesos. I és dur, això, perquè, clar, no saps, no? És una persona gran. Espero poder-la tornar a veure, perquè doncs, no m'ho perdonaria. I després el no poder estar amb els amics i les amigues, per mi això és el pitjor. Però, bueno, tot sigui això, perquè de salut estem bé i a veure, no és res greu, no? Això de no poder veure els teus amics, ja els veuré. Mm-hmm. Ja ens ho veurem més endavant. Però el que sí que em sap greu és la meva àvia, això sí.
Per sort, Sant Cugat, segurament, doncs, hi ha molta gent que ho ha pogut portar millor per com és aquesta ciutat, no?
Absolutament. Jo vaig tenir la sort de poder anar a viure a Vall d'Oreig un mes abans de confinament, o sigui, el 20 i pico de febrer del 2020 vam anar a viure a Vall d'Oreig a l'aire lliure, o sigui, amb una caseta que ens vam arreglar, antiga, i això, clar, passar confinament en un espai on treus el cap per la finestra i veus verd, no és el mateix que estar-te en un pis, no?, sense sortida. Per tant, jo crec que a nivell, jo particularment, no puc queixar de res, perquè ho tinc, o sigui, tinc verd, no?, i per mi és un luxe, i quan després podem sortir, doncs clar, anar a posar Puigmedrona un dia de cada dia és un luxe, no?, i això els que viuen a Barcelona no ho han pogut fer. Per tant, per mi ha sigut un punt a favor i molt positiu, passar el confinament aquí, dins de tot el drama que hem tingut tots plegats i plegades, però i tant. Penso que no és comparable amb els que viuen en altres bandes. Mm-hmm. Poder sortir a passejar en els parcs, és que clar, és una altra cosa.
I escolta, l'esport és important per tu?
És prioritari, per mi és el meu... Sí, és bàsic, o sigui, és el meu, no només pel tema físic, sinó pel tema mental. perquè és un moment de, bueno, de trobar-se amb un mateix, de cremar, no?, els nervis que puguis tenir, o de reflexió. Òbviament, si ho fas sol i si ho fas acompanyat, doncs, amb la meva parella o amb els amics i amigues, per mi és clau. I després tot el que et dona a nivell d'esforç, no?, de ser metòdic, de marcar-te objectius i aconseguir-los, per mi sí. I després també, clar, a nivell físic, ara que em vaig fent gran, doncs et trobes millor, perquè la gent que no fa esport, diguem-ne que, bueno, jo no podria concebre, no és que no em veuria sense, no?, sense tenir un moment de cremar i de
treure adrenalina, no?
D'adrenalina, absolutament, sí, sí.
Què practiques, sí, sí, Joana?
Doncs mira, ara estic molt amb el hockey, perquè em vaig apuntar a com que estic jugant tots i estic amb les mamis aquí de júnior i etcètera, doncs això cada divendres. I després surto molt a fer muntanya, perquè això és agafar, posar-te les gambes i sortir. Mm. Ara faig molt per aquí, per la banda de més de Valldoreix, però abans vivia tocant més a Sant Cugat i anava més per Collserola per l'altra banda. I, bueno, tot, nedar, bicicleta, tot el que et trobi per davant, no, coses de pilota, tot. No, m'agrada tot, però bàsicament això, córrer i el hockey i caminar. I fer muntanya, d'alta muntanya, també m'agrada molt.
La Joana, a més de ser una practicant de l'esport, doncs també és seguidora, i jo m'imagino que del Barça, sòcia també?
Sí, sí, i tant, això també. També és una de les meves aficions al futbol, tot i que ara no jugo perquè m'agrada molt esport, hem de ser prudents, perquè totes les meves anys comencen a cascar tots els genolls. Llavors intento... Sí, sí, sí. No sé, es van cascant un darrere l'altre, i jo tenia un equip de noies, però ja no en queda cap. Llavors ara el hockey, mira, com que no sé, encara hi som totes. I he jugat sempre a futbol, de fet jugava de petita a futbol amb els nens, perquè no hi havia nenes de l'escola, sempre vaig jugar amb els nens. Vaig estar un any vivint a Anglaterra i vaig jugar al Fulham, o sigui que m'agradava molt, de noies. I, bueno, i sí, sí, ara he estat emmerdada en tot el tema de les eleccions del Barça, amb una candidatura que em van convidar a participar i que va ser una experiència molt xula.
La del Víctor Font.
La del Víctor Font, sí, sí, que tot i no guanyar, doncs valoro molt positivament, perquè és una gran experiència i, com ja em coneixes, doncs són experiències vitals que m'agraden molt viure, no? I, bueno, i òbviament, doncs aportar també el teu temps a una institució com el Barça que per mi és important, no?, i representa molt, doncs encantada de la vida, encara que no guanyem, perquè segur que vam dir coses i fer coses que, doncs, qui ha guanyat, doncs, que posaran en marxa, o no?, si són bones idees, que posaran en marxa, per tant, molt contenta.
Vas participar, com deies, en aquesta candidatura del Víctor Font. Ara també estàs a la Junta de la Federació Catalana d'Hockey.
Sí. Sí, sí, aquí com que, bueno, amb el júnior porto molts anys a la comissió, que aquí bàsicament el que fem és ajudar amb el que podem, perquè és una feina totalment voluntària aquí al júnior, i va haver-hi eleccions, doncs, a la Junta de la Selecció la Federació Catalana d'Hockey, i em van demanar si volia formar-me part, i els vaig dir que i tant, perquè està representat per diferents persones dels diferents clubs, i sí, sí, perquè ja fa molts anys que estic en contacte amb ells, i doncs aquí el que bàsicament porto és tot el que té a veure amb la digitalització, la tecnificació a nivell tecnològic de l'hoquei i de l'esport, i òbviament el tema de la dona, que com t'he dit, és un dels temes que, bueno, que ja porto intrínsecs amb mi. No sé, suposo que ho ha fet de ser dona i ser lluitadora, no? Però ja allà on vaig, ja vaig amb la bandera per davant, no?, de la normalització del paper de la dona, òbviament també al sector de l'esport.
Però encara queda molt, eh?
Queda
sobretot
molt,
dones directives.
Molt. Sí, sí, queda molt a nivell de tot, eh? Ara, mira, vaig estar aquest de setmana que estic de delegada d'equip de la meva filla, me'n vaig anar a Getxo, que no, bueno, com a delegada, que no hi podies anar, i vaig tenir la sort de poder-hi anar, i doncs detalls com que els nens juguen, doncs, hi ha dos camps, no?, doncs, el camp 1 i el camp 2, doncs els nois juguen més partits al camp 1 que les noies, doncs això no pot passar, o sigui, no pot ser que el 2021, o sigui, ha de ser igualitari, no et dic que hi hagi més, que et juguem més les nenes, però ha de ser igual, uns que els altres. I passa molt a nivell de, òbviament, de jugadors i jugadores, passa a nivell d'entrenadors i entrenadores, a nivell d'estaf tècnic i a nivell de direcció, sí, sí, passa molt. I ens hem d'atrevir a... I mira que hi ha nenes, que juguen en aquest cas a hoquei, no és com a futbol, que n'hi ha poques, en hoquei n'hi ha moltes, o sigui, hi ha més nenes que nens llicenciats, que estan a la llicència, no?
Federats.
Federats, sí. Mm-hmm. Per tant, doncs, és una anomalia. Hem de treballar perquè això no passi, no? Ha d'haver-hi com a mínim la igualtat aquí, o sigui, el 50%.
Mm-hmm. Joana, quan vols descansar de l'esport i tens una estoneta per tu, què t'agrada fer?
Pues passejar el gos, que no m'agradaven els gossos. I mira, ara t'haig de dir que encara els meus fills no ho saben, però cada vegada m'agrada més el que tinc, o sigui que el passejo perquè també és un moment de reflexió. Intento mirar alguna sèrie, que ja sé que això és una miqueta que t'acabes enganxant, a la sèrie que està abans d'anar a dormir. Llegir, òbviament, cada vegada menys, però intento cap de setmana, sobretot, trobar 3/4 d'hora. I ja està, i estar amb els amics. Això és el que m'agrada fer.
I com veus el futur?
El meu o el de la societat?
En general, jo sé que tu ets una persona positiva i que veus les coses amb un prisma molt optimista, no?
Sí, perquè a veure, el que passi passarà igual, eh? O sigui, no per pensar, no?, en positiu o en negatiu, o sigui, el que et passarà és el que ve, no? Llavors intento prendre-m'ho en positiu i en optimisme i fer el que ve el millor que pugui, i pensar que el que vindrà sempre serà millor que el que tenim avui. I si no va així, doncs a treballar perquè es canviï la situació. Crec que, òbviament, a nivell particular i de familiar, no?, de la societat, anirem a millor, perquè ha sigut molt dur, i crec que estem en un punt que anirem a millor com a... Que és que no podem anar a pitjor, sincerament.
Sí.
I a nivell personal, doncs, bueno, amb il·lusió de veure que tot em va bé dins de tot, no?, que tinc això, els 4 crios, doncs bé, no?, són bones persones, no sé, sense cap problema allò, no?, important, i que ens estimem i som bona gent, és que no... I ja està, i a nivell de país, doncs aquí sí que veig que tenim feina per fer, i aquí no soc tan optimista, però bueno, seguirem treballant també per poder anar endavant, no?
Clar que sí. Estem acabant l'entrevista, Joana, i t'hem demanat una cançó que per tu tingui un significat especial, que t'agradi per algun motiu. Quina has triat?
Mira, jo crec que fa 6 o 7 anys o 8 vaig a una entrevista també amb vosaltres i sí, també em vau demanar una cançó i vaig posar la mateixa, que és de la Tina Turner, que és The Best, que tot i que no sigui... Si parla d'un amor, del seu amor i tal, però és per la persona, no?, per ella. Ella, que és una senyora que té 80 anys, que és superactiva, que ho ha passat molt malament a la vida, que ha patit abusos, el masclisme del seu primer marit, que se li ha mort un fill... I tot i això, és una senyora que és vital, no?, el següent, no? I per mi és un exemple de persona en quant a força i en quant a vitalitat. I òbviament canta com una... O sigui, la cançó és espectacular pel subidon, no?, que et dona, sí, que quan estàs de moment, doncs, baix, és una cançó que et posa les piles, i a mi sempre m'ha agradat. I és antiga, em diran, això és de... No sé si et diu que sóc una boomer, no?, que això és de vella, doncs, pues, bueno, potser sí, però per mi, avui... I fa 35 anys, doncs és, em motiva igual, m'entens? I ella, ja et dic, no la cançó que sí, sinó el que representa aquesta senyora, aquesta dona, aquesta gran cantant.
Doncs escolta, Joan, ens quedem amb la força que imprimeix Tina Turner amb aquest tema i a tots els temes que ella ha interpretat, i amb la teva, la que ens has donat avui aquesta tarda després d'aquesta conversa. Que vagi molt bé, una
moltes
abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada a tothom.
Adéu-siau. Adéu-siau.